Doncs bon dia de nou, us parla aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, al primer cafè de Ràdio Estel, tindrem les estrenes cinematogràfiques a les naus misterioses de l'Àlex Vintró i les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló. També avui us volem proposar un pla per aquest cap de setmana, el setzè circ d'hivern, Meravilles, al Teatre Atlàntida de Vic. Sara, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Mercè.
Unes entrades que, per cert, aquest espectacle que us estem explicant a l'Atlàntida de Vic hem estat sortejant durant tota la setmana. Queden entrades encara?
En queden quatre encara.
Queden quatre perquè, entrades?
Sí, perquè ens n'han portat més.
Què dius ara?
Sí.
Doncs vinga, després ens ho expliques què han de fer els oients per poder aconseguir aquestes entrades, però abans, si et sembla, ens poses al dia amb els titulars més destacats a aquesta hora.
Seguim molt pendents a aquesta hora de la situació de Canal 9 i Ràdio 9. Els treballadors de la radiotelevisió valenciana continuen resistint-se per impedir que els tanyin l'emissió. De moment desafien l'ordre de tancament i estan emetent un programa especial en directe. Tot plegat és la conseqüència de l'ordre de tancament que el govern valencià va aprovar ahir a la nit en una reunió d'urgència. Els encarregats de liquidar radiotelevisió valenciana han acudit al jutjat per denunciar el que consideren una ocupació il·legal. I a hores d'ara hi ha la confusió sobre si el jutge de guàrdia l'hauria acceptada o no, però sembla, segons algunes informacions, que finalment no tancarà. De moment, us deixem, sentim una part d'una entrevista d'una de les treballadores de Ràdio Televisió doncs, valenciana, entrevistant-ne una altra.
Estem envoltats de tots els companys de Ràdio Televisió Valenciana. Mireia, com estàs vivint aquesta nit?
Molt llarga. És una nit molt llarga. Sí, sí. Molt llarga, molta gent ens ha deixat espales a última hora, hem estat tota la nit treballant, gràcies a tots els que ens heu agafat el telèfon, els demanem disculpes a tota aquesta gent a la que hem alçat el llit, però no podíem deixar passar l'ocasió d'acabar treballant, acabar com sabem fer-ho. És la nostra tele, i donant la cara, els companys que porten tota la nit sense dormir, els companys que s'han alçat dels seus llits, que han vingut en una nit gèlida, el nostre company Rafa Molés, que està fora en el carrer gelat de fred, porta des de les 12 de la nit, són 7 hores seguides, passant fred, comptant-los i reclamant el nostre dret. És la nostra televisió, és el nostre país. Per favor, reaccioneu, valencians.
Com dèiem, seguirem molt pendents doncs, de la situació de Canal 9 i Ràdio 9. I canviem de qüestió perquè la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va confirmar ahir, poc després de l'aprovació definitiva de la LOMCE, que el govern català presentarà un recurs d'inconstitucionalitat. Com ja havia anunciat, l'executiu català farà totes les gestions oportunes per poder presentar el recurs, que basaran en el fet que la nova llei envaeix competències de la Generalitat i viola el que diu l'Estatut de Catalunya. Marxem cap a l'exterior perquè el primer ministre escocès, Alex Salmond, ha ironitzat arran de les paraules de Mariano Rajoy sobre el seu país. Al Parlament d'Edimburg, l'endemà que el president espanyol va afirmar que no havia llegit el llibre blanc de la independència. A més, va recordar Rajoy que Escòcia no és una regió, com ell va dir, sinó una nació europea i que ell, Alex Salmond, no és un president, sinó un primer ministre. Respecte al debat sobre si Escòcia i eventualment Catalunya quedarien fora de la Unió Europea si s'independitzen, Alex Salmond ha defensat que no està escrit enlloc, que això hagi de passar. I en esports, Leo Messi viatjarà avui a l'Argentina per començar la segona fase del procés sota la supervisió dels serveis mèdics del club, aquesta segona fase de recuperació del crac argentí. D'altra banda, seguim parlant de futbol, el València va acabar ahir primer de grup, mentre que el Betis i Sevilla van passar ronda i, per tant, els podrem veure als setzens de final de la Lliga Europa. I en bàsquet, avui a les 9, el Barça juga al Palau Blaugrana contra l'invicta Fenerbahçe d'Istanbul.
Sara, avui què busques?
De les 9 del matí, estem molt pendents aquest matí des de primera hora, des de les 8 del matí, des que ha començat el programa del tancament de Canal 9. Serà tot i així nosaltres, avui un dia més, l'últim dia de la setmana, Estem sortejant entrades.
Doncs sí. Abans, però, Mercè, per això, si et sembla, recordem la pregunta que fem a la nostra pàgina web. Mira, com que dilluns va ser el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, durant tota aquesta setmana, avui l'últim dia, estem preguntant... Bé, avui és el cap de setmana, encara poden votar. Estem preguntant si l'educació que rebem contribueix a que nosaltres mateixos reproduïm conductes masclistes. De moment, hi ha un 72% de la gent que ha votat que considera que sí i el 28% restant que considera que no.
Doncs mira, aquesta és la pregunta que estem llançant durant tota la setmana i també, com en recordava la Sara durant el cap de setmana, que la trobareu a la web www.radiostel.cat. Ara sí, Sara, si et sembla, per cert, estem sortejant entrades, tot seguit, després de les naus misterioses de l'Àlex Vintró, parlarem sobre aquest 16è circ d'hivern que tindrà lloc aquest dissabte al Teatre Atlàntida de Vic.
Doncs sí, a les 6 de la tarda, Mercè, molt interessant, parlarem amb un dels seus integrants i bé ens explicarà una miqueta doncs, en què consisteix aquest espectacle.
Doncs ens poden trucar també per aconseguir aquestes entrades o explica'ns millor, Sara, mira, què hem de fer els oients?
Doncs sí, aquest dissabte, com deies molt bé, Mercè, dia 30 de novembre, demà a les 6 de la tarda té lloc aquest meravella 16è circ d'hivern al Teatre Atlàntida de Vic. Com estaves comentant, estem regalant cada dia diverses entrades dobles. Avui en regalem 4 perquè com que ja és demà, ens ve molt de gust regalar-ne tantes. D'altra banda, per totes aquelles persones que no aconsegueixin aquestes entrades, avui encara poden trucar des de 3:45 de la tarda fins 6:45 per dir doncs, que han escoltat aquesta promoció de Ràdio Estel i us faran, atenció, un 25% de descompte en aquestes entrades. Recordem el telèfon del Teatre L'Atlàntida, que és el 93-702-72-57.
I recordem el telèfon d'aquí a Ràdio Estel, tenim el Ferran ja preparat per agafar aquestes trucades. 93-409-2772, vinga, ràpids,
I tant, i recordem també les vies de comunicació per si ens poden escriure els nostres oients, vinga.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93-409-2772. Tu poses el ritme.
Vinga, Laura Aznar, tu avui ens passes el ritme, el Primer Cafè de Ràdio Estel. Un ritme que hem marcat durant tota la setmana, serà per cert amb el disc de la Marató de TV3 que surt a la venda aquest diumenge, dia 1 de desembre.
Doncs sí, avui escoltarem a Ningú Més Que Tu, de Pablo Alborán, perquè justament això, el diumenge surt a la venda el disc de la Marató, que portarà el nom de La Solidaritat No Degenera, i recordem també que surt un llibre amb el mateix títol, amb relats de 16 autors, que es distribuirà per totes les llibreries catalanes.
Doncs vinga, ens quedem amb aquest Pablo Alborán, que ho fa força bé.
Això te la va dir, té català, sembla de Manresa, el Pablo.
Doncs vinga, l'escoltem.
Que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Ensenya'm les ferides i així les curaré. Que el món sense s'adoni el secret que amagues dintre. No diguis el teu nom que dalt de cada estel de gelosia plora. Els teus ulls m'enlluernen i la gola és el misteri. Fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes
ojos cada mattina más luna. Luego entre las zonas del teu cor y tú y tú y tú y ningún más que tú. Fas que dentro el alma no me brilli la llum. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu.
Ràdio Estel.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els bisbes catalans clausuren l'any de la fe recordant que evangelitzar és un deure d'amor. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Només fins aquest dissabte els centres cobren. A Hipercor tens el 20% en televisors, frigorífics, rentadores...
El 20% d'estalvi que podràs bescanviar en properes compres fins al 22 de desembre.
Recorda, només fins aquest dissabte els centres cobren el 20% d'estalvi en electrònica i electrodomèstics.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Naus misterioses, amb Àlex Vintró.
Cada divendres a aquesta hora arriben les naus misterioses de l'Àlex Vintró. Àlex, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem amb les estrenes de la setmana.
Sí, comencem amb les estrenes de la setmana. Aquesta setmana, altre cop, força varietat. No tenim pel·lícula de por aquesta setmana.
No tenim pel·li de por?
No tenim pel·li de por aquesta setmana. Portava una tendència de diverses setmanes consecutives amb pel·lis de por, fins a dos per setmana, però aquesta setmana hi ha pel·li de por.
Doncs vinga, anem a un altre gènere, no?
Sí, sí, comencem amb la primera, va.
Abogado, siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado.
No tengo intención de hacer un oficio de esto.
Solo una vez y basta, ¿verdad?
Que creas que hay alguna cosa que esa gente...
Doncs comencem amb aquesta El Consejero,
sí.
The Counselor. Diem que el Cormac McCarthy, autor de les novel·les com La carretera o No es para viejos, Todos los caballos bellos, s'implica del tot en aquesta obra de la que n'és autor del guió, el primer guió cinematogràfic que escriu i que dirigeix al Ridley Scott. Això de, abans de res, això d'abogado, què t'ha semblat? Això de que té la carta blanca per robar? Que
bueno,
t'has sentit al·ludida o no?
Ja estic acostumada, no? Vull dir, els abogados sempre pringuen, no sé per què, no?
Ostres,
o
sempre pringuen.
Pringa no sé. També el Fassbender? Va, aquesta és la pregunta.
Em sembla que sí, em sembla que sí. Mira, és la història d'un advocat de Londres que entra en contacte amb el món del narcotràfic. Seduït per la promesa de grans beneficis, es veu immers en una trama cada cop més complicada d'enganys i venjança. Aquesta és la sinopsi. Diguem que ell és una persona com molt ambiciosa i diu, va, que ho provarem, encara que sigui només un cop. Mm. I aquell cop, pam.
Rep, eh?
Això, exactament. Rep per tot arreu, pobre.
Pobre Michael.
Pobre Michael.
Qui protagonitza, a veure.
Això, el Michael, el teu amic Michael Fassbender,
home,
que el recordarem per Malditos Bastardos, per X-Men Primera Generació, el Método Peligroso o Prometheus.
Mm.
Després surt el Javier Bardem, altre cop fent de narcotraficante, que ja em sembla que és la tercera o quarta vegada que fa de narco. La Penélope Cruz, altre cop que surt amb una pel·li amb el Javier Bardem, sembla que hagin de sortir totes les pel·lis junts, i després la Cameron Diaz, que torna a sortir amb la Penélope Cruz, és de Vanilla Sky, que era el remake aquell de sí. Los Ojos, i la cirereta del pastís al Brad Pitt.
Home, però què vols que et digui? Jo potser prefereixo el Fassbender que Brad Pitt, eh?
Jo no sóc... En quin sentit? Com a actor o com a guapo?
Complet.
Totalment. Completo. Sí?
No, sí.
Potser és que fa més temps que ronda el Brad
Pitt,
eh?
Potser sí, potser està més vist, no, el Brad Pitt?
Saps que... Bueno, el Brad Pitt farà 50 anys, no? El Fassbender deu tenir 30 pocs.
Fassbender té 30 pocs?
35 o...
Ah,
30, no?
Vale.
Vull dir que també es porten una generació, aquests dos, eh?
I escolta, una cosa. Javier Bardem i Penélope Cruz, les pel·lis que han actuat junts...
Bueno, Vicky Cristina està bé.
Sí?
A mi m'agrada.
A tu et va agradar?
A mi m'agrada, Vicky
Cristina. A mi no gaire.
A tu no et va
agradar? No, del Woody Allen crec que abans, bueno, de les fluixetes. Per mi, eh?
Sí. Bueno, ho vam parlar
amb la Sara. Bueno, Jamón està molt bé.
Jamón està molt bé, sí.
Aquesta parella. Tot i així és la parella, és la pel·lícula on es van conèixer, Jamón,
sí,
no?
Sí, és on es van conèixer. I mira, tal dia farà no sé quants anys. Diguem que la pel·lícula, tornant a la pel·lícula, en general ha rebut crítiques negatives, però crec que tant el guionista, que és el Cormac McCarthy, com el director, el Ridley Scott, mereixen una oportunitat en aquest cas, no? Esperem que no sigui com... De fet, em recorda molt la premissa de la pel·lícula, això dels narcotraficantes que estan una mica... i dos persones que hi entren en el món aquest i que no s'acaben de... Estan com una mica perduts i tal. Em recorda una mica el guió de Salvajes, aquella de l'Oliver Stone, que la van estrenar fa un any i pico o dos. I espero que no sigui tan dolenta com aquella, perquè aquella era insuportable.
Per tant, tu d'aquesta esperes...
Home,
apunta bones maneres.
Jo espero que sí. Aviam, quan... Això és com dir, no? És que el Neymar i el Messi no poden jugar junts, no? El Ridley Scott i el Cormac McCarthy no poden fer una bona pel·lícula junts. Jo crec que sí, no? Volia parlar una mica del Cormac McCarthy, si et sembla bé.
Sembla perfecte. Eh? Vinga, va, parlem
doncs,
una mica del McCarthy.
El Cormac McCarthy s'ha fet... Bàsicament perquè li han adaptat moltes pel·lícules últimament, s'ha fet com un director com mediàtic, no? Mm-hmm. Ai, un director, un escriptor molt mediàtic. Aquest senyor va guanyar el Premi Pulitzer per The Road i d'ell ha dit el crític literari Harold Bloom, que és probablement el crític literari més prestigiós dels Estats Units, l'ha situat entre els quatre novel·listes americans més importants de la seva generació, amb el Don DeLillo, el Thomas Pynchon i el Philip Roth. El 2000 es va fer la primera adaptació d'una de les seves novel·les, que era Tots els cavalls bonics, que va dirigir el Billy Bob Thornton, amb el Matt Damon i la Penélope Cruz, que l'altre dia la confoníem amb
la de los susurran, no?
L'home que susurrava
los cavallos, de la Scarlett Johansson, no?, que sortia.
Ah, sí, el Robert
Redford. Sí, que jo, aquesta no, la de Tots els cavalls bonics no em va acabar, eh?
No, a mi tampoc gaire, una pel·lícula bastant nyunyeta.
Sí.
I no quedava de funcionar, oi? Després, el 2007, es va portar a la pantalla No és país per vells, dels germans Coen, per la que el Javier Bardem va rebre l'Òscar al millor actor secundari.
Fantàstic.
Jo crec que el Bardem s'ha apuntat per això, perquè diu, aviam si torno a fer un secundari d'aquests una mica passat de voltes.
I a veure si sona
la flauta, sí.
Molt i tot i així, el Bardem a 007 no li va anar gaire bé per això, eh?
Quan... No li va anar gaire bé.
No ens va acabar d'agradar.
No, tampoc. No.
Eh que no?
No. Últimament fas papers una mica raros, el Bardem, t'haig de dir,
sí,
eh?
Sí, una mica tria igual. Raro, no?
Sí. Sí, però jo crec que el fer de l'Anton Chigurh, aquest de No és país per a viejos, que era com molt boig i amb aquell pentinat tot estrany i tal...
Sí, la mirada aquesta
ell,
que tenia.
Ell va pensar, ja no haig de fer un bon paper, ara bàsicament l'haig de fer cada cop més raro.
Vale, sí.
Si el que vull és un altre Òscar, suposo.
Clar,
i bueno, jo suposo que són papers atractius per a un actor, perquè no puc fer el que vulgui, puc fer totes les pallassades que vulgui, inclús així estic dins del paper. No sé.
Perquè tu què creus, que és més fàcil guanyar un Òscar com a secundari o com a actor principal?
Jo crec que com a secundari.
Sí?
Jo crec que com a secundari, sí.
Ah, jo hagués dit el contrari.
Ah, sí? Per què?
Sí, no ho sé, perquè trobo que com a secundari justament això, vull dir que és més fàcil perquè si et donen un guió amb un paper secundari força curat i que diguis, mira, és que l'únic que has de fer és tancar els ulls o el que sigui, ja tens diem a l'Òscar com a màxim guardó,
sí,
eh?
Sí.
El principal és més difícil.
Bueno, et dic el que jo penso.
Més que res perquè tens més paper, també.
Clar.
I aquí, has d'aguantar més el
aquí
personatge.
Aquí està el tema. O sigui, has de ser molt bon actor
sí.
perquè aguantar un personatge principal que guanyi un Oscar, o està molt ben escrit i la història està molt bé i te'l donen perquè la pel·lícula és molt bona i tu ets el protagonista, que això és el que es vol passar, em dona la sensació, i el secundari sempre fa el paper de contrapunt del protagonista, que normalment té com més profunditat, està com de Pepito Grillo del protagonista, o és el contrapunt dolent per un personatge molt bo,
sí,
o és el realista quan l'altre és un somiador. Sempre és la part com més... és fàcil identificar-se amb un secundari bo, i en canvi amb un protagonista a vegades són molt heroics, són molt arquetípics, i és una mica complicat, no?, posar-s'hi a la pell. Sobretot quan són això, superherois o persones que han fet coses que dius, ostres, això no em passa en el dia a dia, no?
Perdó, entrem amb el Cormac McCarthy.
No, només volia dir,
no?
Per acabar, havíem parlat de No espais per vells, i després, aquell mateix any, el John Hillcoat, autor d'una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que es diu La proposta, una pel·lícula australiana que està molt bé, molt bé, que va escriure el músic Nick Cave, va dirigir també...
La va escriure el Nick Cave.
I està molt bé la pel·li, de, com de saltadors de camins com de l'oest, però passa a Austràlia.
Mm. Nick Cave, que va estar a Primavera Sound l'any passat.
Mm-hmm. El vas a veure?
No, Nick Cave no.
El Nick Cave no. Va dirigir també aquest, el John Hillcoat, sí, va dirigir també l'excel·lent adaptació de la novel·la, aquesta de la carretera, que sortia el Viggo Mortensen, no sé si la vas veure aquesta. Sortia el Tommy Lee Jones també, el Robert Duvall feia papers molt petits.
Ah, no hi caic.
Bueno, d'una espècie de futur post-apocalíptic, en el que ell va amb el seu fill, bueno, li ensenya coses de com són la realitat. Bueno, està molt bé. Jo crec que està molt bé.
Va, ens l'apuntem, la carretera, eh?
Exacte. I després s'espera que aquesta és la gran... que s'adapti, que sembla que és el que està la gran història pendent, que en un moment o altre es porti al cinema la seva obra més coneguda, que és aquest de Meridià de sang, que el James Franco s'hi ha mostrat interessat, també el Ridley Scott va dir que ara li feia aquesta, després intentaria adaptar a Maria de Sang, però és una novel·la una mica complicada, que passa a l'oest també, és una mica d'època... Bueno, no ho sé, ja veurem.
Sí.
Diguem que aquesta és la novel·la més famosa del Cormac McCarthy. En quant al director, diguem que el Ridley Scott torna a la direcció després de l'Irregular Prometheus, que no sé si la vas veure.
Sí, la... Com li diries tu?
La preqüela d'Alien.
Preqüela.
Molt prequelosa.
Molt
preqüela d'Alien, no?
Molt sequela.
Sí, una preqüela, aviam, sequela. Que va agradar a molta gent.
Sí.
Jo conec a molta gent que li ha agradat. Però que va decebre molts fans de la nissaga d'Alien i que tenien moltes esperances posades en la pel·lícula de veure d'on s'originaven els aliens i tot això. I, home, jo crec que eren unes esperances difícilment acomplibles, perquè tothom s'espera... Clar, Alien és tan Alien i porta tant de temps sent Alien que després estar a l'alçada de les circumstàncies costa una mica. Però, en fi, jo crec que hi ha molta gent que li agrada. A mi no m'agrada gaire.
Consejero, consejero, de moment apunta.
Aviam, estem parlant de dos pesos pesats de Hollywood. I, a més, considero que són dos grans artistes. Jo crec que si s'ajunten poden fer alguna cosa bo. Les crítiques no han estat molt bones fins ara. Però a vegades, quan surt una pel·lícula als Estats Units, la critiquen molt i després arriba a Europa i diuen, però si és un pel·liculot.
Clar.
Vull dir, donem-li una oportunitat, veiem què tal, estem parlant de dues persones que en saben molt, i aviam, què tal els hi surt.
Vinga, doncs anem a la següent, a veure.
Anem a la següent, aviam.
Hacía 20 años que no se veían. I'm free to do what I want. Pero esta noche vuelven a su ciudad natal para correrse una juerga de paz en paz.
Al fin podremos conquistar la milla de oro. 12 paps, 12 pintas.
Y esta vez piensan llegar hasta el último. El fin del mundo.
¡Venga!
Vamos. Comencem, seguim amb aquest Bienvenidos al fin del mundo, en anglès At the World's End. Bienvenidos al fin del mundo és la tercera entrega de la lleugerament inconexa trilogia anomenada Del Cornetto. I es diu així perquè els personatges de les pel·lícules, aquestes tres pel·lícules, fan referència al mencionat gelat en algun moment de la pel·lícula. En algun moment surt un dels personatges menjant-se un cornetto o veu un anunci de cornetto. Sí, el cornetto.
Ah, és el de frigo.
El cornetto de frigo de tota la vida, eh? Diguem que les tres estan ideades per als còmics Simon Pegg i Nick Frost i està dirigida pel seu director de capçalera, Edgar Wright, del que vam parlar quan vam parlar de l'Scott Pilgrim, d'adaptació de còmic, i que també vam parlar amb el tema de Marvel, que farà l'Ant-Man el 2015 i tal. de les pel·lícules aquestes les conformen Arma Fatal, que en anglès era Hot Fuzz, que era un homenatge a les pel·lícules d'acció dels 90, tipus La Llama en Body,
Dos Policies Rebeldes... Home, és molt bona.
Sí.
La Llama en Body.
La Llama en Body, sí. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula és un homenatge. Els dos personatges de la pel·lícula són dos policies i un dels dos està obsessionat amb les pel·lícules aquestes. Llavors, ell es veu a ell mateix com tirant tiros a càmera lenta i tirant-se per terra i recreant escenes, l'escena final de La Llama en Body, quan ella el deixa escapar, que agafa la pistola i en lloc de disparar, li dispara al cel i crida, doncs fan la mateixa escena a Hot Fuzz. És molt divertida la pel·lícula aquesta. Després van fer la següent pel·lícula, que era aquesta, la Shaun of the Dead, que es va dir aquí Zombies Party. Les dues han tingut unes traduccions horribles de noms. I era un homenatge a les pel·lícules...
Parlem-ne un dia,
sí, n'hem de parlar.
De les traduccions, dels títols.
És escandalós. És escandalós. Que una pel·lícula que es diu Hot Fuzz li posin Arma Fatal...
És que clar.
No pot ser. No pot ser. Ni Shaun of the Dead que li posin Zombies Party, pues tampoc. Perquè no sé què esperes que la gent vagi a veure. Clar. No sé qui vols enganyar. La gent, una persona que va a una pel·lícula de zombies, si li poses Zombies Party, igual estàs tirant enrere el teu propi públic objectiu, no?
Clar.
No sé. No sé qui s'ho pensa, això. Segur que són persones que no estan molt en contacte amb la realitat. Sinopsi.
Va, de sinopsi de Bienvenidos al fin del mundo, eh?
Exacte. Després de molts anys, un exconvicte convenç els seus quatre millors amics de la infància per reprendre una aposta que van deixar mitges quan eren joves. Fer un circuit pels 12 pubs del seu poble, ciutat, fent una pinta de cervesa a cada un d'ells, com hem escoltat en el tràiler. La relació d'ells ha canviat molt, però se n'adonaran que el poblet tranquil i amable que recordaven també ha canviat molt. Bueno, doncs això, és...
Beautiful Girls, no?
Sí, una mica.
Una mica.
Té un aire... Sí? Beautiful Girls, la premissa, La pel·lícula no té res a veure amb Beautiful Girls.
No, però
la pel·lícula és una comèdia més...
El punt de sortida, no?
Més esbojarradeta. Sí, en el fons sí, són de gent de 40 i pico d'anys, amb tota la barba, i amb responsabilitats, casats, fills, tal, no sé què, i aquest que surt de la presó com si no hagués passat res, que continua vivint com si... fa 20 anys i continua tenint ganes de sortir a festa, li és un mig alcohòlic, però en plan divertit, eh? Tot plegat, jo aquesta l'he vista, tot plegat recorda molt a un episodi de Doctor Who.
Sí.
Perquè tot i que la premissa és aquesta, que és com molt cafre, després hi ha una sèrie d'aconteixements que passa durant la pel·lícula,
sí,
que té aquell toc com de ciència-ficció sèrie B,
ui,
molt casposeta,
sí,
que tenia el Doctor Who antic, el Doctor Who que havíem vist aquí, el dels anys 80 i tal, que en català la feia TV3. Jo era molt addicte al Doctor Who. I té aquell toc com que és sèrie B però divertida.
Vale.
Està fet en aquest to, i bàsicament és una pel·lícula per passar una molt bona estona, eh? No és de ciència-ficció. Tot i que té l'amics de ciència-ficció, no és una pel·lícula de ciència-ficció. És una pel·lícula d'uns amics i de com es porten entre ells.
Doncs vinga, ja sabem una altra
proposta.
Sí,
jo aquesta us la recomano perquè està molt bé. A mi m'ho haig passat molt bé. Seguim amb una altra comèdia, va.
Vinga.
Fem... No.
No?
Continuem amb aquesta, el Menudo Fenomeno, Delivery Man. Que és la típica comèdia que em fa una mica de mandra parlar.
Vinga, passem a la següent.
A priori, sí. No,
home,
n'hem de parlar, n'hem de parlar.
Per què et fa mandra,
perquè
Alex Vintró?
Perquè surt el Vince Vaughn. Tinc un problema amb el Vince Vaughn. Aquest noi...
aquest noi.
No sé si el recordo. És un noi molt alt que ha fet aquella de boda en boda, de Wedding Crashers, que sortia amb l'Owen Wilson, que anaven... per anar lligant, es colaven en les bodes per lligar-se a les noies que hi havia a les bodes.
Sí.
Doncs ha fet moltes pel·lícules. Sortia a Jurassic Park 2, bueno, en fi.
Bueno.
Diguem que...
Menudo fenomen.
Sí. Bastant lluny dels seus orígens, el Vince Vaughn, que va començar amb Swingers, que estava molt bé, i munyint com mai la seva imatge de Murri, però, saps? Bon Jan, però Murri, saps? Pillo,
sí,
que se la sap totes i tal. Prefereixo recordar-lo a aquelles quergues universitàries, que considero que és un pel·lículon com una casa, i les seves múltiples col·laboracions que ha fet amb els dos germans Wilson, l'Owen i el Luke. En aquesta ocasió interpreta el paper d'un fracassat que de cop i volta se n'adona...
Calla! Clar, són germans, l'Owen i el Luke.
Sí, ja, no
saps que ha caigut ara, quan ho has dit?
Sí, són germans. Però no encara tenen un altre de germà.
Ah, sí?
Sí.
Però són els dos actors, et refereixes?
Sí, sí, els dos actors són...
El de Sweet Home Alabama és aquest?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Ai, mare. Però no s'assemblen res.
No s'assemblen. Un és molt roig i l'altre té la cara com molt quadrada.
Sí. Mm. Que curiós.
Sí, sí, sí.
Perdona, perdona.
No, tranqui. I... Doncs què dèiem? Ah, sí, aquest fracassat, sí. De cop i volta, se n'adona que és el pare de 533 fills, perquè havia set donat d'esperma feia 20 anys,
sí.
I de cop 142 d'aquests suposats fills seus posen una demanda per intentar esbrinar de qui és el pare, perquè, no sé, hi van posar una demanda, no? Mm. L'acompanyen en el repartiment els televisius Chris Pratt, de Parks and Recreation, i la Cobie Smulders, de Como conocía a vuestra madre, i dirigeix el canadenc Ken Scott. No sé si us voleu arriscar, serà com Los Becarios o una cosa d'aquesta, és la típica pel·lícula que és divertida.
Sí.
No, jo no em gastaria 14 euros al cine per veure aquesta pel·lícula, però bueno, en fi, cada un és lliure de fer el que vulgui. Ja passem a la següent, va.
L'estiu a la ciutat d'Arandel no podia ser més calorós, però això estava a punt de canviar per sempre.
Quin fred.
La terra està coberta de neus perpètues.
Si no et corregui de pressa, morirem congelats.
No em parleu de problemes, jo em guanyo la vida venent gel.
No és el millor negoci en aquests moments.
Doncs comencem amb el...
Quin fred.
Es pot dir que seguim amb l'estrena de la setmana per gran part de la població, la canalla i els seus pares respectius, clar, que els hauran d'acompanyar. És aquest Frozen de la Disney, la pel·li que treu Disney ara per Nadal.
Sí, perquè, escolta, perdona, Àlex, a Turbo, tu vas parlar de Turbo, no?
Sí, però Turbo no és de Disney.
No, i de què és?
Em sembla que és de DreamWorks.
Bé,
hauria de mirar.
La recomano totalment, eh?
Sí,
per anar a veure. Sí, 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 sobretot perquè és això, perquè tu passes bé tu i s'ho passa bé la canalla.
Ah, vale. Està molt ben feta. És el cargol de carrera.
Sí. Mm-hmm. Molt bé, perdó.
No, no.
Està bé, està molt bé, Turbo.
Bueno,
perdó,
normalment aquestes pel·lícules d'animació per canalla solen estar molt bé, perquè com que la canalla no hi va sola, intenten també atreure els pares.
Clar.
O sigui, estan fetes expressament per atreure els pares. Una pel·lícula com Los Increíbles la vas a veure. Encara igual és la canalla s'ho passa teta. Però tu, veient-la, encara t'ho passes millor. Perquè també te n'adones que hi ha un subtext en allà que pot ser com molt evident o no, però està allà, està molt bé.
Mm-hmm.
Vale. Doncs parlem una mica d'aquest Frozen, eh? La sinopsis és una sinopsis bastant trilladeta. En aquesta ocasió, la valenta Anna farà equip amb el venedor de gel Kristoff i un simpàtic home de neu anomenat Olaf per intentar esbrinar què ha causat la congelació del seu regne, no? Elsa, la germana del protagonista, sembla ser la responsable. La versió original, que si és possible estaria bé veure... compten les veus de la Kristen Bell i la Idina Menzel, que l'Idina Menzel té una veu brutal. Va ser la protagonista molt de temps fent de la malvada bruja de l'Oest al musical Wicked. I considero que té molt bona pinta aquesta pel·lícula. No sé si a molta gent li fa il·lusió o no, però jo que aquestes pel·lícules d'animació, sobretot les de la Disney, tipus Brave o Tangled, tot i que no són Pixar... Perquè dius, no, vaig a veure Monster University i tu passes... Bueno, jo m'ho vaig passar brutal. Jo vaig disfrutar com un nano veient Monster University. I encara que no són Pixar, vas a veure Brave i tu passes bé. Són pel·lícules que tenen un missatge xulo
sí.
I estan molt ben fetes. Sí. I són missatges positius i guais. I a mi sempre m'han agradat molt. I un cop amb la dosis de pel·lícules per la canalla, si vols fem una repassada molt ràpida per la resta de pel·lícules que
Vinga,
fan
va.
Aquesta setmana.
Sí,
molt ràpida. Tenim dos pel·lícules franceses. Primer, Japelup, una pel·lícula amb cavall. De pel·lícula de cavall com de carreres, tipus Seabiscuit. En aquest cas, es tracta d'un advocat, un altre cop, un advocat.
És
el leitmotiv del programa d'avui. L'advocat aquest, que compra un cavall i aconsegueix el triomf olímpic a través d'aquell cavall, protagonitzat el Guillem Canet i el Daniel Auteuil. Després, Mis Días Felices, que és un drama romàntic amb la Fanny Ardant. Diamantes Negros, una pel·lícula espanyola que la deixa molt bé la crítica, sobre nois que són captats a l'Àfrica per venir a Europa intentar convertir-se en estrelles del futbol i després que s'adonen que la realitat és que bàsicament han estat enganyats i que els fan servir, a tu serveixes, tu no, i si no serveixes, si no, busca la vida, sí, perquè no et farem res. Doncs la deixen molt bé, aquesta, Diamantes Negros. Després una pel·lícula argentina que es diu Diablo. Després fan De tal padre, tal hijo, igual que la setmana passada parlàvem de pel·lícula japonesa, aquesta també és una pel·lícula japonesa,
sí,
però aquesta és una mica més contemporània, sobre un pare que se n'adona que el seu fill el van canviar a l'hospital, bueno, no sé què, i si està el fill o si no és, o què és el que fa que una persona sigui el teu fill o no. I després fan aquest Viral, que és una producció espanyola, la Conjova es presenta un reality que l'obligarà a passar-se una setmana tancat a la FNAC de Callao, sense poder sortir sota aquest concepte, no? Dirigeix al Lucas Figueroa i de les coses que passen
com
mentre està tancat.
Viral.
Viral,
Viral. Viral.
Sí, 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 aquesta és espanyola. Doncs aquí està, les estrenes de la setmana. Aviam si... Jo crec que n'hi ha una per tothom, no?
Doncs aquesta, sí, la veritat és que sí.
Es despatxa tot aquí.
Sí, sí, mira, hem fet un ampli ventall de gustos, començant per el cap de la cartellera, podríem
sí,
dir, el consejero. Sí, el consejero.
Després hem vist el Bienvenidos al fin del mundo.
Ah,
després hem vist el Menú de Fenómeno del Vince Vaughn, després el Frozen, la superpel·lícula per als peques,
per nens,
i després Japelup, la francesa, del cavall, Días Felices, Fanny Ardant, Diamantes Negros sobre els futurs jugadors de futbol, Diablo, Des del Padre tal Hijo i Viral.
Perfecte, tu.
Sí, sí, sí.
No serà per pel·lícules?
Una mica apurat de temps, avui. Cada cop hi ha més pel·lícules, cada cop menys temps.
Bé, moltes gràcies, Àlex Vintró. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, igualment.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
La Bíblia de tots, un referent de la cultura universal pels nens. La Bíblia de tots, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de tots, un llibre d'Estrella Polar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ja arriba el desembre, ja arriba el Nadal.
I perquè no t'enxampi de sorpresa, a Hipercor ja hem preparat les millors ofertes.
La rajola de 300 grams de torró d'Alacant o de Xixona marca Hipercor a 4,60. Però si te n'emportes dues, la segona unitat és el 70% menys i et surt per només 1,38 €.
Aquest Nadal acostuma't a ser feliç per molt menys.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només a la península.
Ràdio Estel.
Maravillas, ets Circ d'hivern, és un espectacle cantó de paròdia, barreja estils i trenca les barreres artístiques de l'increïble món del circ. En aquest espectacle s'explica l'aventura d'una família dedicada al circ que després de perdre la seva carpa i de veure com el món de l'espectacle avança, intenta adaptar-se als temps que corren. Avui parlarem d'aquest espectacle amb un dels integrants del projecte, el Ramiro Vergaz. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Buenos días. Explica'ns una mica, Ramiro, més extensament, en què consisteix aquest Maravillas 16è Circ d'hivern?
Pues, bueno, como has dicho bien tú, es un espectáculo que está basado en una familia de circo tradicional que solía trabajar en su carpa y de una manera pues muy, muy propia. Uh-huh. Y de repente pues se ve que se queda sin carpa, se queda y que tiene que adaptarse pues a la nueva manera de hacer y bueno, pues no lo saben manejar muy bien y entonces pues esto lleva a situaciones cómicas y problemas durante el espectáculo y pues que casi nada les sale como a ellos les gustaría.
Mm. Per tant, es fusiona una mica, no? Doncs la seva manera de fer potser més antiga amb elements més de modernitat, entenc.
Sí, un intento. Lo que pasa es que se les va siempre el ramalazo y al final no acaba siendo ni una cosa ni otra, porque ellos tiran de la forma que sabrían hacerlo, que es la antigua, pero intentando con las influencias modernas, y entonces es lo que no se sabe ya lo que es.
Molt bé. Com va sorgir aquesta idea de fer aquesta, doncs aquest 16è Meravelles Circ d'Hivern?
Pues esto es un proyecto que se hace cada año ya desde hace 18 años en el Ateneo Popular de Nou Barris. Y nosotros, bueno, somos un grupo de amigos y compañeros que solíamos trabajar juntos en diferentes proyectos y nos presentamos. Cada año se abre una convocatoria y entonces era la motivación de hacer un espectáculo todo este grupo de amigos en un sitio que lo entendemos como nuestra casa porque hemos venido aquí siempre a ensayar, estamos muy vinculados al Ateneo, y entonces pues nos hace ilusión juntar todo eso, y de ahí surgió la idea de juntarnos como grupo.
Què té d'especial el vostre espectacle? Perquè em sembla que doncs, feu acrobàcies aèries, malabars, màgia, una mica de tot.
Sí, hay técnicas de circo, pues hay trapecio volante, que es una técnica que es difícil de encontrarla en un teatro, por la dificultad técnica que tiene así de montaje. Hay báscula, que es como, bueno, es un trampolín, sí. Malabares, hay mucha magia, hay un cantante también y mucho humor, sobre todo humor.
Molt bé. Formeu part, com ens comentaves, Ramiro, de diverses companyies de circ. Això suposo que us permet, doncs, a part de compartir experiències, aprendre molt els uns dels altres, no?
Sí, claro. Nos permite aprender mucho y también la dificultad que tiene al cada uno ser de compañías diferentes, pues para juntarse, pero sí, claro que aprendes de los otros y, por ejemplo, de trabajar pues con un cantante que tienen una forma de hacer diferente, el mago también, o sea, pues nos juntamos con los de circo y salen cosas divertidas y ideas nuevas.
Ramiro, on i quan us podem veure? De moment, demà dissabte, dia 30, recordem el Teatre de l'Atlàntida de Vic, en aquest 16è Circ d'Hivern Meravelles. Teniu previst fer algun altre espectacle a part d'aquest?
Ahora mismo estamos justo acabando la gira de este año y este será el último del año. Teníamos de estar de gira por el País Vasco y acabamos con este de Vic.
Molt bé, per tant, si ha d'anar, sí o sí, perquè si no ja ens hem d'esperar molt de temps per tornar-vos a veure.
Sí, y si no, pues luego vuelve la cita con otro espectáculo, pero otra producción del Ateneo Popular de Nou Barris aquí en Barcelona, en Nou Barris, a partir de Navidad, pues hay el espectáculo, el nuevo Circ d'Hivern, d'este año, que tiene muy buena pinta también.
Molt bé, doncs estarem molt pendents. Ara que ens dius això, ja per acabar, Ramiro, parla'ns una mica, a més, doncs, a grans trets, d'aquest Circ d'Hivern, perquè ara sabem doncs, que esteu, sota el nom de Meravelles, esteu fent aquest 16è espectacle, però a nivell més general, el Circ d'Hivern, en què consisteix?
Pues es una producción que se hace cada año en Nou Barris, en el Ateneo Popular, y que normalmente pues está muy muy pensada pues para el público familiar, y se quedan durante un mes en este teatro, y bueno, ya este año creo que va a ser la 19ª edición, y entonces pues ya pues hay un público muy muy fiel, y también hay todas las dos primeras semanas pues está bien hacemos sesiones escolares, y nada, es una manera de tener una producción propia en Barcelona de circo, que no hay mucho, pero mira, está ya 19 años, no son pocos y no es fácil.
Molt
y bien. La gente siempre la está esperando, bueno, siempre está lleno el teatro y nada, así que la gente que no lo conozca todavía, que ya no es tanta, pues que venga a verlo, que no se va a arrepentir.
I tant que sí, recordem, demà dissabte, 30 de novembre, a les 6 de la tarda, doncs al Teatre de l'Atlàntida de Vic, aquest Meravelles 16è Circ d'Hivern. I bé, doncs esperem que sigui tot un èxit, Ramiro. Hem parlat amb el Ramiro Vergaz, ell és un dels membres doncs, dels integrants d'aquest projecte. Moltes gràcies i que sigui un èxit i molt bon dia.
Muchas gracias.
Adéu.
Ara recordem als oients doncs, que poden trucar i fer-se amb dues entrades dobles. Per cert, no, avui en regalem quatre, eh?
En regalem quatre.
Dos dobles.
Mira, ens ho deia el Ramiro, que és l'últim espectacle, per tant, s'ha d'aprofitar, eh? Recordem el telèfon, Mercè, 93-409-2772.
Doncs vinga, després de fer aquest recordatori, nosaltres marxem a publicitat, però tot seguit arriba l'experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Avui parlarem dels aliments anticancerígens.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Cada divendres a aquesta hora arriba la secció Nutrició i Dietètica. Avui volem parlar d'aliments anticancerígens i ho fem amb l'experta en nutrició i dietètica, Maria Josep Rosselló. Maria Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Maria Josep? Amb fred, suposo.
Molt fred. Molt fred, oi? Molts graus sota zero. O sigui, no vull ni dir-ho, però molts, sí.
Doncs vinga. Molts. A veure, què hem de fer, Maria Josep? Sí. Perquè avui ens volies explicar la relació que hi ha o que existeix. Aliments i el càncer.
Sí.
Explica'ns.
Sí. Bé, amb la teva pregunta o sí. plantejament, hauríem de dir que ja fa moltíssims anys, ja partim dels anys 80 del segle passat, que es va constatar que les causes de càncer en el món, una de les principals era la mala alimentació. I ara ja em situo en estudis molt recents, però hi ha molts estudis, tant a Europa com a Amèrica, que continuen demostrant que en l'actualitat el 40% dels casos de càncer són deguts a una mala alimentació. És a dir, allò que es menja i també els sistemes de cocció i de conservació dels aliments que no són adequats. I hi ha un estudi important de casa nostra, citaré dos de casa nostra, de la Universitat de Barcelona, encapçalats per el doctor Argilés, que han publicat els resultats i que posen com els aliments més anticancerígens els alls, les cols, les cebes i també els olis dels peixos. En aquest estudi ressalten aquest tema d'importància i ens parlen de que hi ha nutrients com la vitamina A i la forma en carotens, que parlem tantes vegades en aquest programa, de les pastanagues, de la carbassa, que no? Recordem no? coses que hem estat parlant, que fan una prevenció importantíssima, és a dir, són anticancerígenes de cara al càncer de pulmó, de laringe, de faringe, al colon rectal i també de pròstata. Per tant, si recordem coses que hem dit quan parlàvem de les carbasses, doncs que era tan convenient, no? Fins i tot les llavors de carbassa per prevenir el càncer de pròstata, doncs està basat tot en estudis. També la vitamina C, d'aquí que sempre estem indient que s'ha de menjar cada dia aliment cru. Encara que ara faci fred, també ho hem de fer, perquè si no, no donem al cos la suficient vitamina C.
Clar, no ve tant de gust, suposo, amb el fred, no?
Clar, però un suc de fruita, uns tomàquets que sempre venen bé, i jo quasi avui acabaré amb els tomàquets perquè són, en aquest moment, demostrat que són com els reis de les substàncies anticancerígenes. I després, Els olis. Aquests sistemes de cocció, el més important és no coure a altes temperatures. És a dir, coccions suaus seran anticancerígenes. Quan escalfem els olis a altes temperatures, sigui del forn, sigui de la fregidora, que tenen realment els seus perills, sobretot el que són els olis de llavors, de girassol, de blat de moro, etc., etc., està comprovat que augmenta la possibilitat de patir o de produir tumors de mama a les dones. En canvi, l'oli d'oliva, el consum exclusiu d'oli d'oliva, disminueix molt aquest risc. Jo crec que aquestes coses d'entrada, no, ja constatades amb aquest estudi, però l'estudi que a mi avui m'agradaria treure és un de l'Institut Català d'Oncologia, que va deixar molt clar que les persones que menjaven entre 800 i 900 grams entre verdures i fruites, i poso les verdures, hortalisses primer, podien disminuir, o s'anaven fent, bueno, disminuïen, de fet, un 30% la possibilitat de contraure un càncer. Fixa't que mai donem una seguretat total. Per què? Perquè hi ha moltes substàncies cancerígenes, començant per les del tabac, que oxiden. Les substàncies cancerígenes tenen el paper de... És un paper com corrosiu. Jo, és molt fàcil entendre el que diem. Si nosaltres agafem un tros de ferro sense pintar i el deixem a l'intemperi, veureu que s'oxida, s'espalla i, bueno, no? Deixa de ser el que era. I les substàncies anticancerígenes de les que parlem avui, que contenen alguns aliments, fan la protecció. Seria com la bona pintura d'aquest ferro, que si està ben pintat pot durar segles i segles, però a les nostres cèl·lules els hi fan aquest paper antioxidant. Però com les substàncies cancerígenes estan en l'ambient, les podem fins i tot produir nosaltres mateixos, la seguretat 100% no la tenim, però és una loteria de veritat que val la pena comprar-la en positiu, de dir, jo cada dia puc fer alguna cosa per evitar aquest càncer, no? I dintre d'aquestes substàncies antioxidants, pues, destaca indiscutiblement el que hem dit, no? Els carotens, la vitamina C, però ja en aquest estudi va quedar molt clar que hi ha un caroten molt propi dels tomàquets, d'altres fruites, com per exemple la síndria, també ho contenen, però clar, els tomàquets resulta que els tenim tot l'any i que és molt fàcil consumir tomàquet, no? I que és el licopè. I aquesta substància és realment provadíssima anticancerígena. Per tant, ja veieu que fàcil que és. Fins i tot en aquest cas, com el licopè no s'espatlla per la cocció, si fem un sofregit de tomàquet ben fet, ja ho veiem, que manté el color vermell, doncs vol dir que el licopè encara està present allà. Per tant, introduir el tomàquet a la nostra dieta, ben fàcil que és, no? I torno a insistir que fins i tot actualment, potser no et vindrà tant de gust una amanida molt freda, però pots fer una amanida amb pasta, però posant-li tomàquet, o una amanida amb arròs, però posant-li tomàquet, o del llegum amb tomàquet, ja la trobarem més càlida, I serà molt beneficiós.
O bé, també ens podem fer un suc de tomàquet, que també...
Indiscutiblement,
som,
no?
Molt bons.
Sí, sí, un liquat de tomàquet, sí, és magnífic. La gent que es dedica a fer liquats fan un gran bé i això seria altament bo. Fixeu-vos.
O si no, gazpacho, no? També, Maria Josep,
sí, perquè... Sí, el gazpacho és excel·lent, però...
Porta tot el que estàs dient,
sí, cebes, anys... El gazpacho és realment una fórmula màgica, tradicional, molt ben pensada... En realitat, per sobreviure amb unes condicions difícils. I això sempre es dona, saps? Sempre es dona aquesta cosa de que les poblacions, quan tenen que treballar, doncs, amb unes condicions de molt calor, de molta dificultat, etc., s'acaben inventant uns productes per sobreviure. I el gazpacho no era més que en zones tan càlides com per exemple al sud d'Espanya, no? Que ens portem al camp per poder fer tota la jornada i no deshidratar-nos i trobar-nos amb energia. I allò era la barreja, doncs, com tu dius, de tomàquet, de cogombra, d'all, d'oli d'oliva, sí. I allò és una combinació perfecta. Perfecte. Igualment passa amb els olis dels peixos. L'oli dels peixos s'ha comprovat que té un paper molt anticancerigen i fixa't, la tonyina, el salmó... Per tant, en aquesta amanida més càlida que estem proposant per l'època de fred, li afegim una mica de tonyina i és fantàstic. Sí, consumir un cop a la setmana salmó pot ser fàcil de fer, econòmic, etc. No?
Maria Josep, et volia fer una pregunta. Els olis refregits, diguéssim, doncs a vegades a casa, a algunes cases s'aprofita, no?, l'oli, que s'ha fet servir.
Això és molt perillós.
És perillós.
És, perquè... és altament perillós, sincerament. Va. Per tant, la primera recomanació és disminuir la quantitat de fregits que fa una família. Mm. Això és el primer. És a dir, aprendre a cuinar sense estar fent sempre fregits. I quan es fan fregits amb olis molt nets, molt nets, les fregidores que no es neteixen són més perilloses encara... Amb oli d'oliva, que és el que resisteix realment la temperatura, no cal que sigui un oli verge, pot ser un oli d'oliva sense ser verge, però que sigui de composició d'oli d'oliva, i mai escalfar-lo per sobre de 180 graus. Per tant, tot el que s'hagi escalfat per sobre de 180 graus, sent un oli d'oliva, no s'hauria de reutilitzar, perquè això és altament perjudicial per la salut. Aleshores, dius, bueno, doncs és que si no llançarem molt oli. Sí. No, si fregiu poc, fareu economia. I, per tant, hi ha un forn que el pots graduar perfectament a 180, i ja no saps que no sobrepasses, fer més guisats que amb els components de verdures i d'aigua no sobreescalfes els olis, i també utilitzar el microones, que té aquest paper de no sobrepassar els 100 graus, que és molt positiu. I en lloc de fregir les patates per després fer una truita de patata, doncs les tallem, les posem en un recipient de vidre, amb una miqueta d'oli, el fiquem al microones i es couen perfectament, tenen poc greix, estalvies oli, no embrutes la cuina i és fantàstic. I ja sento la música de fons, però no vull deixar de dir... Sí. Que les persones que consumeixen més tomàquets, és a dir, més licopens, disminueixen fins a un 35%. Fixa't que en fruites, si consumeixen fruites, només disminueixen un 21%. I, en canvi, els tomàquets arriben a disminuir un 35%. Per tant, avui és com una... No? Una sí. alabança al tomàquet.
Maria Josep, jo no sé si és veritat o no, però la meva mare, quan era petita, sempre em deia menja tomàquet que fa la cara fina.
Bé, és que el que es veu per fora també està per dins. Clar. La pell, en el fons, és una demostració de l'oxidat o no oxidat que està el nostre organisme.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica, per acompanyar-nos com cada divendres a aquesta hora amb aquests savis consells. Gràcies i a reveure, i fins divendres.
I insistim que si volen temes, no tenen més que dir-ho ara, sobretot de cara a Nadal, si els hi preguntes concretes, les respondrem totes.
Exacte. Convidem els oients doncs, que puguin fer qualsevol petició entorn a la nutrició dietètica, que la Maria Josep Rosselló ho prepararà i ho parlarem aquí al primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, Maria Josep.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Doncs en poques paraules només ens queda dir-vos que el pòsit és allò que queda. Aquesta setmana la Sònia Ruth ha reflexionat sobre quin és el secret que amaga avui al primer cafè de Ràdio Estel.
La natura és una cadena que uneix entre si elements totalment diversos, com ara la diminuta formiga i l'immensa balena. Tot en ella està connectat i tots som una peça més d'aquest enorme engranatge que és el cosmos. Existeix un equilibri entre les espècies, les que tenen més possibilitats de morir engendren més cries i les que no tenen depredadors es reprodueixen més lentament. Les ratlles protegeixen a la zebra confolent-la amb les altres zebres del seu grup i la tortuga du damunt seu un amagatall on desapareixen en cas de perill. Tot sembla dissenyat meticulosament per una ment superior, per quelcom que escapa al nostre coneixement. Perquè, tant si som creients com si no ho som, no podem deixar de reconèixer que l'estructura natural està increïblement ben dissenyada i que és un model per qualsevol enginy artificial que realitzi l'home. Malgrat tot, aquesta cadena s'està trencant. Des que l'home pensà per primer cop i començà, doncs, a crear aparells i tècniques per dominar la natura, el fi teixit que a tots ens uneix va començar a esquerdar-se. I quan l'home començà a dominar la natura, començà també a perdre-li la por. Amb això, totes les creences antigues i el sentiment de pertànyer a un mateix món es trencà també. Què podem fer per aturar aquesta marxa vertiginosa? No es tracta d'eliminar la civilització, sinó de prendre consciència del que vam ser i del que som, i tractar de posar una mica de seny. Nosaltres, els ciutadans de peu, podem realitzar petites coses en el nostre dia a dia que són un gra de sorra en aquest gran projecte. Per exemple, llançar les deixalles als containers de reciclatge o aprofitar un full en el que no s'ha escrit del tot. També podem tancar l'aixeta de la dutxa quan ens estem ensabonant o tancar els llums de casa nostra quan no siguin necessaris en aquell moment. Podem fer un munt de coses si ens ho proposem. Des del pòsit us animem a tornar a connectar amb aquesta natura que estem perdent i, sobretot, a posar el vostre granet de sorra per salvaguardar aquest do tan preciós que tenim.
Vinga, 15 segons per acomiadar-nos.
Acabem amb John May i el Mercè, que la podem sentir a Spotify del primer cafè entrant a la web www.radiostel.cat.
Perfecte, bon cap de setmana, que vagi bé.
Fins dilluns.